Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Jordi Gazzani, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia, benvinguts al Portaveus, al programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Avui és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya i amb nosaltres hi és per repassar l'actualitat i repassar tot el que s'ha generat a nivell municipal en aquest quelcom més d'un mes des de l'última ocasió, l'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazzani, alcalde i portaveu. Alcalde, què tal? Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, molt bé, molt contents de poder tornar a ser-hi, de poder tornar a ser-hi amb tota la força i també amb totes les ganes de poder ajudar a la gent, de poder omplir i acabar aquests projectes que tants anys que arrastrem i al final servir.
Alcalde, vostè no havia estat aquí encara des de l'aprovació del pressupost municipal, un pressupost de quelcom més de 19 milions d'euros que va comptar amb el suport dels tres partits que conformeu actualment l'equip de govern i amb els vots contraris, després ne parlarem dels seus posicionaments, de l'oposició. Defineixi'ns com és aquest pressupost.
És un pressupost on contempla allò bàsic, fonamental, per al funcionament d'un ajuntament i on contempla, sobretot, la finalització d'aquelles obres que és necessari que estiguin contemplades dins d'aquest pressupost, de tot allò iniciat i que hem d'anar acabant durant tots aquests anys. Tot allò iniciat què és? Fins i tot estem parlant de l'any 23, quan s'aconsegueixen aquells 2 milions d'euros amb el Pla de Sostenibilitat Turística de Destinació, que contempla aquella vintena de projectes que es veuran finalitzats ara aquest estiu, i que podrem veure en funcionament. Ara veiem els fruits de tot aquell esforç, de tota aquella planificació política i de govern, i que durant la nostra sorpresa és que durant aquests quasi 3 anys d'un govern diferent no han sigut capaços de tancar totes aquestes qüestions, i això encara ens fa estar més animats i més convençuts de que havíem de fer aquella proposta, aquella moció de censura, per dir prou, per donar opció a altres governants que sí que coneixen, que creuen en aquests projectes i que seran els que acabaran finalment. I no és acabar l'obra, és posar-ho en funcionament. O sigui, creiem en aquests projectes i ho farem. D'això contempla aquests pressupostos. Els pressupostos que, com sabeu, també hi ha una sèrie de limitacions, unes limitacions que les produeix este pla de sanejament, d'alguna forma, o este control del Ministeri d'Hisenda, espanyol, on teníem una sèrie de limitacions, se va forçar, i fa temps, amb contenciosos per part dels que avui, per sort, estan a l'oposició. Aquells, quan estaven a l'oposició, posaven contenciosos per a evitar que entressin recursos econòmics programats que teníem per a aquell equip de govern d'esquerres, i allò feia que aquella paràlisi feia que haguéssim de trobar altres opcions per no baixar les persianes de l'Ajuntament. Opcions sempre n'hi ha, el que passa que després s'ha d'assumir les problemàtiques que genera aquelles accions que no es feien per a perjudicar Esquerra, només perquè al final el que feien era perjudicar a tot el municipi. Estirem un temps per recuperar tota aquella acció normal de funcionament. Avui mateix tenim dificultats amb capítol 1, amb tot el que sigui les contractacions a nivell de hores extres, a nivell de servei que necessitem, a nivell de personal, a nivell de poder cuidar els nostres treballadors i treballadores i donar el millor servei possible. Però per això estem, per a buscar solucions i per a buscar la manera de superar aquestes dificultats que des de Junts es va posar des del primer dia que estaven a l'oposició i no van saber resoldre quan estaven al govern.
Un pressupost que, com diem, i que també va sortir tant al ple com ha estat sortint en els programes que han precedit en aquest, un pressupost que fins i tot Junts va qualificar de que era pues, molt paregut i similar al que havien preparat ells, però que van votar en contra per un parell o tres de temes. Un era que consideraven que era un pressupost un flat i l'altre perquè s'havien tret unes inversions relatives a l'asfaltatge de camins al terme municipal.
Bé, la seqüència és la que jo et dic, que és, ells van decidir que s'havia de votar que no, és normal, estan a l'oposició, estan molt dolguts, estan molt decepcionats de com han gestionat este govern que tenien i que el van deixar perdre. Encara avui és inexplicable com gestionessin tan malament un acord que tenien. El que havia de fer l'alcaldessa de Junts amb l'acord que tenien era renunciar, passés el que passés, a favor de l'alcaldia que tenien acordada. Des d'Esquerra estàvem intentant doncs, veure com podíem preparar ja les properes eleccions. En cap cas teníem contemplat doncs, tindre que entrar a governar, perquè és inexplicable que un partit com Junts, amb tota l'experiència i tot el bagatge que tenen, sabem que és l'antiga Convergència i més els afegits que han anat després, però amb tot aquest bagatge polític era impensable que es deixessin perdre un govern. Penseu de que una de les qüestions que contempla el pressupost i del que estem més orgullosos és la rebaixa de quasi 170.000 euros en sous de l'equip de govern, o sigui, de càrrecs de govern, i això estem parlant de molts de diners. O sigui, és inexplicable que ells que estaven en bloc treballant a l'Ajuntament, ells no van vindre a governar, ells van vindre a treballar, perquè el fet és de que tots estaven a jornada completa més el seu càrrec de confiança, que recordem que era l'assessor de l'alcaldia, que cobrava més que l'alcaldessa. O sigui, això és el que tenim, i avui podem dir que aquest pressupost també posa una miqueta d'ordre i coneixement en què doncs, fem una rebaixa molt important. Els 170.000 euros se poden traduir en molts altres projectes i es veuran al carrer, i són uns pressupostos pues, que els hem fet amb tot el coneixement del món. Ells ens acusen d'una sèrie de coses en respecte a aquests pressupostos, que ho podem discutir. Ells diuen que hi ha partides onflades, no és veritat. Les partides onflades les tenien ells, perquè som nosaltres amb aquests pressupostos que passem de 800.000 euros que ells tenien contemplats d'entrades, de venda de patrimoni i altres més ingressos, passem a 400.000, o sigui, és la meitat del que ells preveien ingressar, o sigui que és al revés, diuen el que ells van fer i no el que suposa aquest pressupost. I amb execució d'aquest pressupost ens trobem amb una qüestió que és greu, però que ja ens ho podíem pensar, i és que tenint un pressupost que l'hem tingut que aprovar al juny, perquè estem al juny quan hem aprovat aquest pressupost, i segurament haurem de resoldre les al·legacions que ens presentaran aquests partits, doncs, que d'alguna manera volen que la Cala estigui paralitzada, que hi ha una paràlisi, perquè és la seva manera d'expressar aquest dolor de no haver sabut gestionar un govern tal com cal. Una vegada haurem aprovat aquest pressupost, ens trobarem amb que moltíssimes de les partides estan exaurides. Moltíssimes, vull dir, sobretot unes que són importants i són molt sensibles, com és aquell capítol 1 que ja tenim reduït, controlat, limitat per aquest control del Ministeri d'Hisenda. A part, també ens trobem en què moltes d'aquestes partides estan exauridíssimes. O sigui, ens demanen que féssim hores extres quan resulta que no hi ha partida possible al pressupost per a poder fer-ho. Per aquesta doble limitació, una, tota la despesa que ja s'ha fet a les diferents regidories en aquesta primera meitat de l'any 26, i també doncs, se suma les limitacions del Ministeri. Però per això estem fent tot el possible doncs, per a poder normalitzar una situació.
Un dels temes que hi havia o que hi ha pendent és, bueno, perquè s'ha dit també per part de l'oposició, és la possibilitat de presentar al·legacions en aquest pressupost. Va sortir al ple, vostès manifestaven, ara ja veurem què és el que passa i si presenten al·legacions. Aquí, en aquesta taula, s'ha preguntat, l'últim torn de Junts van preguntar i van dir que s'ho estaven plantejant, que no ho tenien clar, però que en tot cas vostès havien fet el mateix en els pressupostos dels anys anteriors.
Sí, i tant, el que passa que mai de la vida al juny. O sigui, estem parlant d'unes al·legacions de posar dificultats en un pressupost quan resulta que ells han consumit una gran part d'aquestes partides. O sigui, d'alguna manera ells haurien d'estar a favor a allò que han fet, o sigui, no estan ni a favor d'allò que han realitzat fent aquestes al·legacions. Nosaltres mai de la vida vam gestionar abans ni des de l'1 de gener cap regidoria, i d'alguna manera el que volíem era controlar. Ara ells el que fan és posar en dubte tot allò que han fet ells i a més fer-ho amb una alçada de superada este equador de l'any 2026, o sigui que és si ho presenten serà una acció d'irresponsabilitat i d'anar en contra del municipi i de l'Ametlla de Mar.
Un altre tema de debat, el tema dels assessoraments. Vostès durant 3 anys han qüestionat moltíssim l'assessor d'alcaldia i en aquesta sessió plenària sí. I en les participacions de l'oposició en aquest programa també ha sortit el fet de que ara vostès contractin 2 assessors jurídics.
Sí, els han tingut sempre, igual que ells també han tingut assessors, abogats, que els han assessorat, a part de l'assessor que tenien. L'assessor que tenien no era un tal assessor, era qui feia les funcions d'alcalde. I nosaltres el que estàvem en contra era de que algú que ningú havia votat, algú que no s'havia presentat a les eleccions municipals, ocupés la cadira de l'alcaldia. Algú que ningú havia votat cobrés més que l'alcaldessa. Algú que resulta que no s'havia presentat a les eleccions fos qui prenia realment les decisions importants. Ara això ha canviat. Ara aquí és evident que l'alcalde és qui porta el timó, però les decisions importants se prenen entre les 3 forces polítiques que conformen este govern, entre Esquerra, entre Entesa i entre Partit dels Socialistes. I esta és la fortalesa d'este govern i esta també és aquella mancança que ha tingut Junts i que seguirà tenint Junts en un futur, perquè quan algú és capaç de no complir els acords en política, quan algú és capaç de faltar a la paraula, quan algú com l'alcaldessa, algú com Junts, algú assessorat per qui era l'assessor de l'alcaldia, incomplix els seus acords, no mereix la confiança d'una gent. Per què? Perquè pot tornar a passar. Són gent que no donen valor en aquells acords que prenen. Qui tindrà confiança amb un equip de govern o amb un grup polític que no complix els seus acords? No sé, jo m'ho plantejaria.
Respecte al pressupost, alguna cosa més pel tema de les parcel·les amb l'atac que no respectaven la taxació? Són coses que s'han dit darrerament, que no respectaven la taxació dels tècnics municipals respecte a unes parcel·les que vostès mantenen dins del pressupost.
Ells busquen, intentaran treure temes, igual com també parlen d'un tema molt antic que era d'ells, que era de Junts, que era de l'antiga Convergència, com el pont de Trescales, i trauen temes, en aquest cas, com les parcel·les. Unes parcel·les que ells en algun moment hem vist valorades amb uns diners espectaculars, o sigui, una mateixa parcel·la que ronda sobre els 150.000 euros, 130, 150, depèn de quan està feta aquesta valoració. Fins i tot han vist parcel·les al seu mandat valorades per 400.000 euros, o sigui, jo no sé aquí si rasquem que sortirà de tot això, no? Però són valoracions que hem vist que van utilitzar aquests antics governs i són coses que ens crea molt de dubtes. Ens crea dubtes encara, avui ho estem estudiant, lo de la residència. La residència d'entrada, així d'entrada, sense anar a posar en dubte una nova valoració d'aquell immoble, posant el que ells van dir que valia, que era 6 milions d'euros, sense posar en dubte això, després de l'amortització que havia hagut durant tots aquests anys, que estàvem parlant que hi havia, si haguéssim liquidat, eren 5.400.000, vol dir que d'entrada, en aquell equip de govern de Junts, el que ha fet és regalar, perdre 600.000 euros, fent aquella dació en pagament. El que havia de fer era demanar els diners que l'empresa guanyadora havia dit que pagaria i després ells anar al banc a cancel·lar aquell deute. O sigui, sense posar en dubte la valoració, la taxació d'aquell bé que subhastava, perquè això també ho podem mirar, perquè nosaltres sempre hem mantingut que era més de 6 milions d'euros, però sense posar en dubte, o sigui, agafant les seves tesis, d'entrada, l'equip de govern de Junts mos ha birlat més de 600.000 euros. I això és greu, és greu. Probablement això doncs, ja no podrem fer res i tal, però la gent ha de saber que aquesta gent són un perill gestionant tot allò públic.
Mos queda de valorar una mica i de conèixer la seva opinió respecte a tot el que s'ha estat parlant, el tema dels 2,8 milions d'euros de Marina Sant Jordi.
Sí, bueno,
un
sí,
ingrés
sí,
sí. Que es va qualificar d'immediat per l'anterior equip de govern, que vostès a l'entrada van dir que no havien trobat res, cap no. documentació, que des de Junts es manté que els abogats de Marina Sant Jordi estaven preparant, que hi ha un correu electrònic acceptant la proposta de l'Ajuntament, però que pareix que, no sé si la dilatació, s'està dilatant la negociació o vostès l'encaren d'una altra manera?
No, nosaltres ho encarem d'una altra manera, sempre doncs, tenint en compte una sèrie de... Bueno, per desmentir aquestes falsetats, no? O sigui, si ells haguessin tingut un acord, evidentment que els diners ja estarien a l'Ajuntament i no haguessin esperat que entrés Esquerra Republicana a gaudir d'aquests recursos econòmics. Han estat quasi 3 anys i si en aquests 3 anys no han estat capaços de tancar aquest acord és que tot això pues, era fum, perquè si no tenien, des que es va anunciar doncs, que podia haver una moció de censura, ells haguessin pogut tindre prou dies com per a tancar aquest acord que diuen que estava tancat i cobrar els diners i destinar-los o comprometre'ls amb allò que haguessin cregut més urgent i fer d'això la seva acció política. Això no ha existit, o sigui, no ens poden enganyar en coses que no existeixen. Aquí el que és important és que hi ha l'existència del deute, que hi ha una sentència ferma i que aquests diners se deuen a l'Ajuntament. Ara el que estem fent és que tindre la garantia de que aquests 7 milions d'euros seran per l'Ajuntament, no 2 o 3 milions i la resta ja ho veurem perquè potser no estirem els actuals governants. Hem de mirar al futur també per a poder recuperar aquests 7 milions. Són 7 milions d'una sentència ferma. Quan hi ha una sentència ferma és molt difícil negociar com i quan se pagarà i si serà amb espècies o serà amb què. Si serà amb terrenys i si aquests terrenys quin valor tindran o el que sigui. Esquerra sempre ha mirat sempre per al benefici de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. El principal és la gent del poble i per això som molt curosos, estem utilitzant totes les eines que tenim al nostre abast per a que aquesta negociació sigui un èxit i hi ha diferents formes d'encarar-les, però sobretot que s'ha de tindre clar que una sentència ferma fa que aquests diners en la seva totalitat han d'entrar a l'Ajuntament. Això vol dir que si s'acorda alguna cosa s'ha de tindre suficients garanties que ells no tenien, perquè si les haguessin tingut, torno a repetir, que aquests recursos no els haguessin deixat per a que vingués Esquerra i que els recollís, sinó que ells mateixos haguessin distribuït en com s'havien de fer la despesa. Una falsetat, com tantes altres han dit. Ara hi ha un tema també que es desprèn de pressupostos, que parlem del SUM, del SUM i de la policia i de tots aquests serveis. Mireu, el SUM, este govern creu en el servei d'urgències municipal. El que passa que, com en tot allò que hem explicat, tenim una sèrie de dificultats econòmiques de totes les partides que s'han exhaurit, estan governant junts. En el concret del servei d'urgències municipal, ara oferim el mateix servei que oferíem a dia 1 d'abril. La moció de censura, el nou govern entra el 17 d'abril. Pues, de l'1 al 17 d'abril hi havia la mateixa dificultat que ara de poder o no fer aquestes 24 hores. Unes 24 hores que no estan recollides en cap acció fonamentada i reglamentada com a una decisió, sinó que és més que res un ordre de treball que hi ha, que nosaltres volem complir, però també som realistes de que amb el personal que tenim fem mans i mànigues per a poder garantir que això sigui. O sigui, si per nosaltres fos, aquest servei estarà garantidíssim, però també hem de gestionar aquests recursos que tenim i hem de distribuir aquests recursos que no tenim, el que tenim i el que no tenim. Per
això vol dir que si no es fan hores extres no es cobreixen les 24 hores?
Aviam, no cal ser un expert matemàtic per saber que 24 hores, 7 dies a la setmana, se necessita una plantilla de més de 8 persones, perquè a partir d'aquí hi ha baixes, hi ha permisos, hi ha vacances, hi ha una sèrie de coses que s'han de cobrir i a partir d'aquí doncs, hi ha una capacitat de fer hores extres que també tenim limitada per totes aquelles polítiques que va fer Junts i que ens han portat a aquesta situació de que aquests pressupostos estiguin vigilats pel Ministeri d'Hisenda. Amb la policia passa el mateix, passa el mateix. I nosaltres el que estem fent és gestionar de que tot aquest servei, que és imprescindible i que nosaltres, quan tindrem doncs la serenor de poder gestionar de forma completa un pressupost, ara us torno a repetir, tenim un pressupost que hem tingut que fer perquè per vergonya, perquè estem a mitjan d'any i Junts no havia sigut capaç d'aprovar-lo, i a més és un pressupost que tenim retalladíssim perquè la majoria de les partides estan doncs buides ja, perquè tot allò que havien de fer ho han intentat fer aquesta primera part del mig d'aquesta meitat d'any. Llavors, no sé, potser ja tenien en compte de que no volien governar la següent meitat d'any, però ara ens trobem amb això i això és una cosa que ja et dic, és imprescindible, és estratègic, que la policia i el SUM són eines fonamentals per a aquest govern. Tant és així que també ha hagut canvis amb la seva direcció. En aquest cas, hi ha un cap nou on la gent coneix una mica doncs, què va passar i si no podem repassar-ho d'un procés d'alguna forma que nosaltres vam veure que no estava ben fet i que teníem una sèrie de contenciosos posats i un nomenament que entenem que corresponia més a qüestions no gaires regulades, sinó que havia una persona que hagués pogut ser regidor de Junts, però no ho va ser-ho i el van posar de cap de la policia, o sigui, d'alguna forma, un comissari polític al capdavant, i pensem doncs, que després hagi passat, s'ha agafat la baixa directament després de que aquest equip de govern organitzi la seva manera de fer la policia, com també organitzem la nostra manera de comportar aquest servei d'urgències municipal, doncs pensem doncs, que són qüestions greus, que el poble no mereix tot això, i més quan són funcionaris que el que han de fer és servir al poble i no servir només al seu partit polític preferit o d'alguna forma que faiguen el que els toca fer, que és treballar i servir al poble. Això no ho hem aconseguit fins ara, però amb aquest nou equip de govern això s'aconseguirà i tenim les bases per a que poguéssim tindre una gran policia i un gran servei d'urgències municipals.
Perquè en el transcurs de l'arribada de vostès a l'equip de govern s'han canviat el cap de la policia local i el cap del servei d'urgències municipals.
Sí, la veritat és que també el Servei d'Urgències Municipal, com sabeu, un dels elements que hi havia era una regidora que és infermera i que també tenia molta ascendència sobre els caps que hi havia d'organització, I doncs, també veiem doncs, que no són persones que facilitien gens la tasca d'organitzar aquest servei. És massa important, aquest servei passa per damunt de les persones i el que volem també doncs, és que amb els recursos que tenim tinguéssim una planificació ben feta, que arribéssim als màxims doncs, que poguéssim donar aquest servei que és tan imprescindible i primordial, per molt de que tinguéssim l'OSEM i que haguéssim aconseguit l'OSEM 24 hores una ambulància medicalitzada i 16 hores una ambulància bàsica i que tinguéssim doncs, això doncs, més reforçat i més garantit, l'OSUM volem que estigui en les màximes condicions possibles i volem la gent que ajudi al servei i que no estigui doncs, polititzada com hem vist fins ara, no?
Aquesta setmana ha entrat en vigor el període de pagament en zona blava a la localitat. També coincideix perquè entrem una mica en període de temporada alta, per dir-ho d'alguna manera, amb el canvi de tarifes al pàrquing soterrat, al pàrquing Escoles Velles. Per tant, una mica s'ha engegat aquest període de mobilitat que també coincideix amb l'obertura de l'ampliació que s'ha fet fins a una setantena de places del pàrquing del barranc de Pixavaques. Sí. Tot plegat comença un període que posa a prova la població.
Sí, hi ha una planificació de, bueno, de l'espai públic i també doncs, de l'estacionament. Sabeu que, doncs, que mentre doncs, es va generar tot el que era l'espai de les zones blaves i nosaltres el que veiem era que era absolutament necessari que hi haguessin altres opcions, com eren aquests aparcaments dissuasoris que es diuen, no? Que el que volen és a les entrades o als extrems del casc urbà crear aquestes bosses d'aparcament on hi hagi l'oportunitat d'aparcar, almenys actualment, de forma gratuïta. I bé, doncs amb això estem, iniciàvem el que era el període de zona blava, hi ha els canvis de tarificació del pàrquing Llibertat i el pàrquing Escoles Velles, i això és, doncs, és un... Bueno, ja s'ha anat fent durant molts anys, i ara el que també entra en funcionament des d'esta setmana, doncs, el pàrquing de Pixavaques, que estem molt contents que cabrà una setantena de vehicles, i que també és un projecte doncs, que vam finançar amb fons propis, primer la compra d'aquell terreny, ja doncs, bueno, crec que era sobre l'any 2022 en aquell govern que també vam encapçalar, i a poc doncs, hem anat finançant, en aquest cas ara, una part d'este pla de sostenibilitat turística de destinació que anava destinat als aparcaments de l'entrada del poble, on allí també en breu podrem estrenar-lo i posar-lo en funcionament, que estem parlant de... Doncs, bueno, jo crec que entre els dos estem parlant de més de 200 places de pàrquing, entre 160 al de l'entrada del poble i potser una 60, 70 al de Pixavaques. Jo crec que és una opció que és molt interessant, que poguéssim fer-ho així, perquè d'alguna forma sí que és veritat que entrar dins del casc urbà doncs, ens trobarem amb aquesta zona blava, que com sabeu també doncs, és una qüestió que compartim, doncs, que sigui doncs, amb aquesta tarifa molt beneficiosa doncs, per a la gent de la Cala, pels empadronats, pels que decideixen ser caleros, i a part doncs, hi ha altres opcions, vale? Per a aquells que visitants o aquells que són de segona residència i no volen pagar les tarifes que pertoca, doncs, tenen altres opcions, com és doncs, estar més de 200 places d'aparcament a tocar del municipi. I també vull destacar que a l'entrada del poble també molt contents de com va quedant doncs, aquelles escales que d'alguna forma ja sé que és molt simbòlic perquè estem parlant de 50 metres més enllà pots arribar, però és apropar encara més a la trama del casc urbà doncs, quan això es posarà en funcionament. Aquí va lligat el bus turístic, que també es va aconseguir pel Pla de Sostenibilitat Turística de Destinació, el bus elèctric, que ha de portar a les platges i també a les urbanitzacions, que també tindrà el carregador i la seva plaça doncs, en aquell espai de l'aparcament de l'entrada, i doncs, una sèrie de projectes doncs, que estem ja rematant i que estem molt contents de poder fer-ho, de tindre l'oportunitat de poder fer-ho, però a la vegada també mirem atràs i pensem què ha fet aquell govern durant 3 anys. No ha fet res del que tocava. O sigui, estem corrent a tota per a poder complir amb els terminis i poder complir amb aquells acords que havien, que són imprescindibles per no poder, per no perdre tota aquella subvenció en global. No? Ens hem trobat projectes que, per exemple, l'espai de cuina de mar, que els hi vam deixar allí amb safata, o sigui, teniu, treballeu, és un gran projecte, és un projecte educatiu, cultural, patrimonial, que lliga la pesca i l'hostaleria, dos pilars fonamentals del nostre poble, i no, doncs bueno, lo bo és que nosaltres ho vam iniciar, nosaltres sabem què s'ha de fer allí, i això també és lo important, i una mica de justícia poètica, que avui doncs poguéssim acabar tots aquests projectes. Ne parlaríem de molts altres, eh? De l'aire condicionat, de la biblioteca, que finalment, jo crec que ja falta molt poc, eh? Estan treballant a tota per poder tindreu, en, vull dir, una setmana, 10 dies, doncs tindre l'aire condicionat, que és, va molt més enllà de la biblioteca. La biblioteca, com a tal, guanyarà moltíssim, però és que ara estem parlant d'un refugi climàtic en ple estiu, on tot se retroalimentarà, la cultura, el benestar, i poder tindre aquestes oportunitats, tindre un equipament tal com cal, després de tants anys havent detectat aquesta mancança i no havent-la solucionat. Si em permets, una cosa important que es va fer ahir és una reunió que vam tindre amb l'Agència Catalana de l'Aigua a Barcelona, on el que vam fer era posar en solfa, de dir com estaven els projectes, reclamar com estaven els projectes de les depuradores. Com sabeu, hi ha dos projectes de depuradores de molts de diners, tenim ja els projectes, i el que fèiem era reclamar també com estan les prioritats de la Generalitat per a poder executar aquests projectes. En aquest cas, bueno, això ens referma més encara amb tot allò que urbanísticament estem treballant i amb aquelles sentències que tenim, perquè, com sabeu, hi ha dos depuradors. Una és la del casc urbà, que aquesta és prioritat 1, ens van dir que era prioritat 1 i que ara és important i ajudarà molt que els pressupostos de la Generalitat s'aprovin perquè poguéssim veure com posem en marxa aquesta renovació integral d'aquesta depuradora del municipi, del casc urbà. I després tenim un deure, hem de fer uns deures que estem convençuts que els hem de fer, i és que la depuradora de les urbanitzacions nord seria prioritat 1 si realment tinguéssim el clavegram en baixa realitzat. O sigui, l'ACA ens demana que féssim executar el clavegram en baixa, en aquest cas de Calafat, i que l'ha de fer el seu promotor per sentència, i això és el que hem confirmat. I és així, continuarem amb les gestions per a fer complir aquestes sentències, sentències que són fermes i que els promotors de Calafat han de realitzar este clavegram per a que esta depuradora, que ara està en prioritat 3 per culpa de que no està tot el clavegram en baixa realitzat, una vegada això estigui fet o encarat, poguessin passar a prioritat 1. És absolutament necessari per Tres Cales, per Calafat, per Marina Sant Jordi, per totes les urbanitzacions del nord, per tot el potencial que hi ha i per totes les necessitats que hi ha realitzades i adquirides durant fa molt de temps, tota la gent que viu allí, doncs que puguin tindre el dret de poder tindre aquesta depuradora d'una vegada realitzada. Aquesta serà la nostra lluita amb temes de depuració d'aigües, i bé, doncs, aquest és un dels objectius a realitzar.
Per tant, és a dir, la depuradora del nucli urbà podríem dir que està a prop de veure la finalització de la tramitació, sí, i de començar-se, i l'altra tindria pendent aquesta condició del clavegram en baixa.
Sí, és així, i a més, amb la pressa que portem, perquè, com sabeu, la redacció d'un projecte, estan tots dos projectes redactats, lo del casc urbà redactat i aprovat, i ara el que estem buscant també amb el Consell Comarcal és que aquesta redacció que ja està feta del projecte de la depuradora de les urbanitzacions nord poguéssim aprovar-lo, perquè doncs, estem pendents d'una tramitació administrativa perquè, com per recordar una mica, esta depuradora de les urbanitzacions nord agafa també un nucli, que és l'Almadrava, i administrativament són qüestions que s'han de gestionar i arreglar perquè hi haguen les cessions dels terrenys a qui ha de gestionar, que en teoria serà la gran part del Consell Comarcal del Baix Ebre, però que estem parlant de dues administracions diferents. Jo crec que això són qüestions que es poden solucionar. El que hem de, serà una mica més difícil, però que des de l'Ajuntament serem insistents, és en què s'ha de realitzar les obres de clavegram en baixa, de Calafat, i d'aquelles urbanitzacions doncs, que tinguin aquest tipus de mancances, que fa que mos faiga retrasar la construcció d'esta depuradora, perquè pensem doncs, que és absolutament necessària i és un deure, després de tants anys, doncs, encara tindré aquesta situació tal qual.
Més coses. Ara fa unes setmanes va tenir lloc aquí a l'Ametlla de Mar la reunió del grup que gestiona els fons de transició nuclear i se va anunciar una línia d'ajuts al sector primari que contemplava que empreses del sector de la ramaderia i de l'agricultura es poguessin acollir en aquesta línia d'ajuts, però no hi havia el sector de la pesca i vostè va demanar i va incidir en la necessitat de que les empreses pesqueres també poguessin tenir accés a aquests ajuts. En aquell moment es va dir que s'estudiaria per veure si entrava en conflicte amb altres ajuts similars. Com està el tema?
Sí, tal com tu deies, fa unes setmanes se va celebrar aquí a la Cala l'òrgan de governança del Fons de Transició Nuclear i en aquell dia aquí doncs s'aprovava el que havien madurat durant un temps, que era que una part d'aquests ajuts anessin a l'agricultura. Nosaltres des d'aquí vam reclamar que el sector de la mar també és part d'aquest sector primari i el que volíem i el que exigíem era que també les empreses de pesca de l'Ametlla de Mar, com a tal que estem al radi d'aquest fons nuclear, poguessin tindre aquesta oportunitat. Vale? Això pues, ho lluitarem i avui jo crec que també la regidora Jani Brull, que és membre d'aquest Consell de Governança del Fons de Transició Nuclear, com a consellera comarcal del Baix Ebre que és, avui també que se celebra a Gandesa aquesta reunió, doncs, la idea és també demanar explicacions d'aquell compromís que va agafar el secretari d'empresa doncs, de que s'analitzaria, s'estudiaria, es veuria si hi havia possibilitats de poder així fer-ho. No? Tenim molts projectes al cap sobre el tema del fons de transició nuclear, n'hi ha dos que són molt importants, n'hi ha un que treballarem que és d'envergadura, bueno, tots dos, un és utilitzant, sempre hem dit que des d'Esquerra el que volem és el polígon industrial de la Cala i l'ampliació, doncs posar-ho en marxa de cara a poder acollir empreses de que el fons de transició nuclear ens puguin ajudar. Hi ha una qüestió que s'està treballant des de fa molt de temps i nosaltres estem treballant també amb la Direcció General de Pesca. La setmana passada vam poder explicar-li també a la directora i és un projecte que hi ha de caixes de peix fetes amb la clafolla de l'arròs. En contacte estan, hi ha estudis, s'està fent i nosaltres el que proposem és que l'Ametlla de Mar, la Cala, aquí hi ha fons, està dins del radi del fons de transició nuclear i el que volem també és ajudar a que un projecte de tal envergadura, que no només és a nivell local, sinó que també és a nivell mediterrani, este fons de transició nuclear també pugui ajudar a col·laborar en què això es pugui ser una realitat al nostre polígon industrial i amb això doncs, estem pendents, una mica ho estem treballant amb la cofradia de pescadors, estem pendents de reunions per poder fer una mica aquesta doncs, planificació perquè la Cala mereix doncs, tindre una inversió de tal envergadura. N'hi ha una altra que estem treballant amb cultura i que també posarem en marxa ja en breu i és una qüestió que hi ha un projecte que, o un avantprojecte que es va treballar ja la legislatura passada, on la consellera de Cultura era directora de Patrimoni de Cultura i per tant coneix aquest projecte, i és fer una antena aquí a l'Ametlla de Mar del Museu d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Això ho lluitarem també, perquè amb este projecte que nosaltres tenim els terrenos i a més també tenim el finançament via fons de transició nuclear, hi hauria la possibilitat fins i tot d'encabir un espai auditori. Ja sabeu que per a nosaltres és importantíssim que poguéssim anar ja desgranant i explicant tots aquests projectes que contemplen un projecte de mandat, de fa molt de temps que ho estem treballant, que és la necessitat que tenim d'auditori, i aquesta seria una possibilitat més de que una opció seria de que dins d'esta inversió de cultura finançada amb fons de transició nuclear també hi hagués una opció de donar una solució a l'auditori. Un auditori que en un inici tenia una mesura, unes mesures més limitades perquè formaven part d'este espai d'arqueologia subaquàtica, i ara el que faríem seria redimensionar-lo perquè realment pugui tindre l'envergadura que cal. Aquestes són algunes de les opcions que estem treballant, i m'agrada explicar-ho aquí a la Cala Ràdio perquè és l'espai on hem d'explicar-ho. I a partir d'aquí que tenim un govern totalment compromès amb aquests projectes i realment en anar més enllà de l'eficiència energètica, que evidentment és molt important quan parlem del fons de transició nuclear, sinó que realment hem de buscar aquests projectes potents i els hem de perseguir perquè la Cala mereix això i molt més.
Està parlant de dues infraestructures que ubicarien en una futura ampliació del polígon o van per separat?
Evidentment, el que estem parlant d'una factoria de caixes aniria al polígon, però evidentment l'altre emplaçament no té res a veure amb el polígon, sinó que són espais que realment ara hem d'encaixar, perquè hi ha una zona on ja es va d'alguna manera aprofitar per fer l'escola de música, i a partir d'aquí era on realment anava aquest espai auditori, no? Auditori relacionat amb altres projectes, com estem dient. Són qüestions que anem treballant, que anem desenvolupant, hem parlat de pressupost municipal, podem parlar també de pressupost de la Generalitat. Quan hi havia aquelles crítiques de que el pressupost, ara recordo que deien, és que treuen asfaltats de tal, inversions a camins i tal, tot això està contemplat amb altres fons de finançament, i això és el que també farem en paral·lel, treballar aquesta qüestió d'acabar tots aquests projectes que tenim via fons de transició nuclear, via Pla de Sostenibilitat Turística i Destinació, via Consell Català de l'Esport, amb totes les inversions que ara fa una setmana també hem acabat d'adjudicar, després de les licitacions, a el que serien la zona esportiva, i que d'aquí a final d'any ens podrem anar veient.
Clar, arriba l'estiu, fa pocs dies, com aquell que diu, estàvem a Corpus fent catifes, arriba l'estiu i això vol dir platges, vol dir oci nocturn, vol dir mobilitat, vol dir afluència de turistes, sí. Tot plegat, estem davant ja de...
Sí, estem en marxa i ja esta setmana ja ens posem en marxa amb totes les platges. Com sabeu, a les platges del casc urbà es faran cada dia. Després, com sabeu, o com podeu recordar, a la setmana tres vegades al dia a les platges del nord, dos vegades al dia a les platges del sur, anem combinant. Parlo del terme municipal, ja et dic, les platges urbanes és tots els dies fins al 15 de setembre. També hem anat desenvolupant tot el que era i tancant el tema del socorrisme i tot. Ara estem gestionant també que poguéssim abocar arena, tot i que està prou bé, i costes que és qui té la competència es posa algun però, perquè veuen que no estan del tot malament com han estat altres anys, però pensem que hi ha una sèrie de platges que són molt importants per l'afluència de gent i també per les activitats que realitzem, que des de l'Ajuntament estem mirant a veure com fem per aprofitar un moviment de sorra que hi ha de treure dels ports de la zona nord del nostre municipi per a poder aprofitar aquesta arena, no? En quant a lo que deies, no? De les catifes, bueno, molt contents. És una cosa senzilla, però és una cosa de poble, una cosa participada per tothom i enguany més que mai, no? I amb aquestes coses senzilles se veu de la capacitat i de les ganes i de la complicitat de les nostres regidories de l'actual govern, quan, per exemple, doncs, l'any passat, amb un govern de Junts, vam tindre que fer una escapçada, una retallada total al recorregut de les catifes, no? I enguany pues, bueno, hem pogut recuperar aquestes catifes, doncs, amb la gent jove que ens ha ajudat, amb les diferents entitats, amb tot, tothom ha estat per la labor. Jo crec que també, doncs, és un bon missatge, doncs, de que bueno, la gent està contenta, que té ganes de col·laborar, i nosaltres des de l'Ajuntament el que hem de fer és ajudar i animar a que això ho poguéssim continuar i no a retallar, a desanimar, a no tindre-ho en compte, a donar-ho per perdut, com se feia en aquelles regidories de Junts de l'antiga legislatura de fa quasi dos mesos.
Doncs fins aquí el programa. Alcalde Jordi Gasany, moltíssimes gràcies, i com que aquest serà ja l'últim torn, més enllà de que ens queda la tertúlia política, bon estiu i fins a l'inici de la propera temporada.
Molt bé, moltes gràcies i bon estiu, sobretot.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Jordi Gasany, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.